És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
De Catalunya. Des d'avui fins diumenge, el pavelló firal de Mollerussa acull la 12a edició de la Mollerussa Land Party. L'organització espera aplegar més de 700 participants i repartirà 6.000 euros en premis. Ràdio Ponent, Mollerussa, Alba Mor.
Fa pocs moments s'han obert les portes del pavelló firal de la capital del Pla d'Urgell per acollir la 12a edició de la Mollerussa Land Party. Aquest esdeveniment és el referent del sector a Catalunya i ocupa la tercera posició pel que fa a aquest tipus d'esdeveniments a l'estat espanyol. Una de les novetats d'enguany és la primera Microdrone Party, un circuit amb obstacles per on volaran petits drons. La jornada també comptarà amb un saló dedicat als professionals, tal com explica el director de Fira de Mollerussa, Xavier Roure.
Enguany també tindrem un saló d'empreses vinculades al món de la tecnologia, concretament tindrem 4 firmes, és un espai on certes empreses presenten les seves novetats.
L'organització oferirà una giga més d'internet respecte a l'any passat després de firmar un conveni amb la teleoperadora Adamo. Tanmateix repartirà un total de 6.000 euros en premis entre els guanyadors de les competicions.
I anem cap a la Garrotxa perquè l'alcalde d'Olot afirma que l'equip de govern es va sentir amenaçat durant el ple d'ordenances fiscals. Ens amplia informació des d'Olot Televisió, Paula Núñez. Bona tarda.
Bona tarda. Els dos plens que es van dur a terme per portar a aprovació les noves ordenances fiscals d'Olot són els més tensos que recorden en els últims anys a la ciutat. Per l'alcalde Pep Berga, el plenari ha de tornar a ser un espai de diàleg on es pugui debatre amb normalitat.
Hi va haver regidores i regidors del meu equip que no tenen tanta experiència que es van sentir amenaçats. És a dir, el primer dia van passar por. En una llibertat tothom ha de tenir dret a expressar-se, sempre, 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 sempre. I en tenim bona prova amb el que està passant en el país en aquests moments. Però una cosa és expressar-te, l'altra impedir un plenari d'una manera violenta. La violència verbal també és violència.
Berga també lamenta l'actitud de l'oposició en la darrera sessió. Considera que els van deixar sols, motivats pel rebuig social generat per la puja de tributs i que es va extrapolar en altres decisions que van prendre, com la negativa del PSC al projecte aprovat de l'Espai Cràter. L'alcalde afirma que segueix tenint mà estesa a tothom, malgrat les denúncies dels grups de no voler atendre les seves peticions.
I acabem explicant que el tour operador britànic Thomas Cook ha deixat un deute d'uns 15 milions d'euros als establiments de la Costa Brava a causa de la seva fallida econòmica. Segons xifres de la Federació Empresarial de Tarragona, un dels 55.000 turistes que la companyia havia de portar a la zona, el 2019, 4.000 no van arribar a causa d'aquesta fallida. Ho deixem aquí. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
És a dir, ahir al migdia, el fins ara president del govern en funcions s'equivoca i amb un atac de fatxanderia posa la gamba fins al coll i diu allò de que la fiscalia i tal, i qui manda i tal. I casualment, ni 24 hores després, és a dir, quan tota l'artilleria política de la campanya se li gira en contra, quan s'evidencia que l'ha cagat fins al capdamunt, quan de fet tots els fiscals del país estan demanant que rectifiqui, quan els adversaris polítics estan sucant-pa de mala manera aquestes declaracions, ni 24 hores després, de sobte, apareixen als mitjans de comunicació unes imatges d'una declaració, d'unes declaracions que no s'aguanten per enlloc, sense cap mena de prova, i a més, fetes després d'una detenció amb moltes irregularitats, com són, per exemple, que no se'ls permeti ni tan sols posar-se en contacte amb els seus advocats, apareixen unes imatges, evidentment filtrades pel Ministeri de l'Interior, perquè si no, qui pot tenir accés a aquestes imatges, més que la Guàrdia Civil o la Policia Nacional, amb la voluntat i l'interès de girar l'atenció dels mitjans i de la campanya i apuntar directament allà on li interessa al govern i a l'oposició del govern actual, que és el govern de Catalunya. D'això n'estem acostumats. De fet, el reportatge Les clavegueres de l'Estat es va encarregar de posar de manifest que això es fa i es fa de manera voluntària. I si no, que li preguntin a Xavier Trias, que en plena campanya electoral van dir que havia fet blanqueig de diners, una cosa que van cuinar, si recordeu, Daniel de Alfonso i Jorge Fernández Díaz, i que mesos després es va acabar descobrint que no era veritat. O Artur Mas, quan van acusar que el seu pare doncs tenia diners amagats per Andorra i que ell s'havia beneficiat també d'aquests diners del seu pare. D'això se'n diu les clavegueres de l'Estat, i no hem après ni han après. Segueixen treballant en benefici del partit que en aquest moment governa. I un bon exemple és el que avui estem parlant tots, aquestes imatges volgudament filtrades per qui té accés a les gravacions de les càmeres de dins d'una comissaria i que intenta no només despistar el focus de l'error, sinó a més posar la creu a sobre del que ells, amb ells els interessi. I si no, feu-vos aquesta pregunta: quantes imatges de declaracions policials en comissaria heu vist els darrers 3 anys per televisió? Quantes imatges de declaracions policials a comissaria heu vist els darrers anys a televisió? Doncs això. Benvinguts. Comencem. El FAR. El FAR que el fem en David Valverde i en Juanjo López, que el fem també la Lluïsa Bartomeu, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i jo mateix, en Josep Maria Cano. Estem amb vosaltres fins les 6 en punt de la tarda. Arrenquem.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
La veritat és que el dia s'està complicant. De fet, ja s'espera que baixi encara més la temperatura. Avui ha vingut fred, fred de tardor, de prehivern, temperatures que han baixat força i un cel enteranyinat, nuvolós a les zones de costa, que sembla presagiar l'arribada d'algun ruixat, que no tempesta, però sí caiguda d'aigua. En tot cas, qui té totes les dades i qui ens ho pot explicar és en Manuel Álvarez, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Manuel, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. La situació marítima d'aquestes properes jornades vindrà marcada per un vent d'oest que bufarà amb ratxes fortes o molt fortes, sobretot a la costa central i la costa daurada. Especialment serà intens, amb molta força, bufarà al nord del delta de l'Ebre, sud del Cap de Salou. Les ratxes podran superar els 90 km per hora, la resta superiors als 50 km per hora. Tot això, a la Costa Brava el vent serà més fluix i variable, amb algunes estones de vent de tramuntana, sobretot durant aquesta nit i també a partir del divendres nit, quan la tramuntana es reforçaria, bufaria també amb ratxes fortes. Pel que fa a la nuvolositat, tindrem avui una jornada encara marcada pels núvols, fins i tot podria precipitar de manera feble a punts de la meitat nord del litoral, precipitacions febles i aïllades, i de cara a la jornada de demà serà una jornada amb predomini del sol. En general, si bé esperem que també un nou sistema frontal ens acompanyi i sobretot ens visiti a partir del matí de demà divendres, amb alguns intervals de núvols però sense precipitacions. Aquesta, novament, també augmentaran els núvols al final del dia. Aquesta serà la tendència d'aquestes properes jornades, el pas de diferents sistemes frontals que provocaran aquest vent d'oest amb ratxes molt fortes i que faran mantenir la temperatura a ratlla, tant la temperatura mínima, que es mantindrà al voltant dels 10 graus a la costa central i una miqueta per sota a la resta, i temperatures màximes amb valors que amb prou feines arribaran als 18 graus en el cas de la costa daurada. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Manuel. Fins demà.
Connectem amb l'actualitat.
I avui comencem parlant d'ensenyament gratuït, que és precisament el que sembla que no tenim en el nostre país, almenys pel que ha denunciat la FAPA, que ha presentat un estudi pioner sobre la contribució econòmica que fan les famílies a les escoles públiques. Isabel, bona tarda.
Bona tarda. Un estudi que han presentat avui mateix en roda de premsa i que porta per títol La contribució econòmica de les famílies al sistema educatiu públic català. Un treball que s'ha fet durant prop de 2 anys per analitzar en profunditat quin és el grau de financiació per part d'aquesta les famílies. Així, qüestions com a què es destinen els ingressos econòmics que les AMPA reben a través de les quotes de socis, subvencions o donacions. Les quotes en concepte de material escolar i sortides també han estat analitzades per un grup de professionals amb una mostra de 1.202 AMPAs encastades. Per tenir una referència a Catalunya, que en tinguin de federades a la FAPAC, n'hi ha de 1.935. Per tant, la mostra és extensa. D'entre les dades, l'estudi mostra com a Catalunya les famílies paguen de mitjana 31 euros en concepte de quota de soci de les AMPAs, tot i que la xifra varia segons l'àmbit territorial i també el model d'aprenentatge que en aquest cas tinguin les escoles. A més, expliquen que més del 70% d'aquestes AMPAs reben algun tipus d'ajuda econòmica, principalment de 3 administracions, que serien els ajuntaments, les diputacions i també la Generalitat. Uns ajuts que s'acaben destinant a finançar en un 70% el funcionament del mateix centre i només un 30% es destina a les activitats pròpies d'aquestes AMPAs. De la quota de material escolar, un 30%, el 96%, perdó, dels centres la cobren, tot i que és una quota que no és obligatòria. De fet, podríem dir que regeix una mica la il·legalitat, perquè haurien de ser els mateixos centres educatius qui paguessin aquest material escolar. Preguntades les famílies, però sorprèn que la majoria es pensen que sí que és una quota d'obligat compliment i d'obligat pagament. I, a més, la FAPAC ha constatat que algunes d'aquelles famílies que per diversos motius no poden pagar aquesta quota de material acaben tenint algunes conseqüències, acaben derivant algunes conseqüències. La quota mitjana d'aquesta de material escolar se situa en els 88 euros anuals de mitjana, el que suposen a l'any 65 milions només de quota de material escolar. El mateix passa amb la quota de sortides, que se situa en euros anuals de mitjana, el que suposaria 78 milions en total. Així doncs, l'estudi evidencia que aquestes aportacions que fan les famílies als centres públics es fan mitjançant 2 eixos molt marcats, les aportacions a través de les AMPAs i el pagament d'aquestes quotes, tant de material com de quota de sortida. A més, alerten que un 12,4% de centres superen el límit dels 6,20 euros legals pel servei de menjador, cobrant-ne més de 8 euros. L'estudi també mostra com aquells centres que treballen en un model de projectes són aquells centres que presenten una major desigualtat. Conclou també que les famílies són les que estan suportant part del cost de la manca de professionals al sistema educatiu, ja que més de 100 AMPAs a tot Catalunya tenen contractats diferents professionals.
Home, jo entenc que els pares paguin, perquè de fet quan no paguen vas rebent correus i trucades per part dels administratius i administratives del centre reclamant-te el pagament d'aquestes quotes. En tot cas, 65 milions en material i 78 milions en sortides. Per tant, estem parlant de...
143 milions.
143 milions d'euros de sobrefinançament de l'educació, sí, més o menys,
sí,
de l'ensenyament, de l'educació pública. Aquí el que hauria de dir algú ara és el Departament d'Ensenyament. Aviam què n'ha de dir, perquè al cap i a la fi, si són centres públics, els directors passen per la inspecció depèn d'ells. Vull dir que estem parlant d'una cosa clamorosa. Gràcies, Isabel.
Fins ara.
Fins ara. I llargues cues als jutjats de Vilanova aquest matí per les crides a l'autoinculpació d'Òmnium Cultural. Ivan.
Un centenar de persones han participat de la campanya d'autoinculpacions que ja s'ha realitzat en altres poblacions catalanes i que avui ha arribat al Garraf. Poc abans que els jutjats obrissin les seves portes a les 9 del matí, tothom ja estava a punt per entrar i registrar el full amb el qual s'autoinculpen en solidaritat als presos. El dubte era si es compliria escrupolosament la xifra límit de les 25 autoinculpacions diàries, fixada, recordem, per no col·lapsar els serveis judicials. Efectivament, el límit ha estat de 25 persones, de manera manera que una hora després d'obrir portes ningú més ha pogut entrar als jutjats. De fet, molts han optat per presentar una reclamació per no haver-ho pogut fer. Ara la delegació territorial d'Òmnium, el Garraf, ha de decidir com gestiona l'autoinculpació de les persones que no ho han pogut fer avui. Un gest que no ha de tenir conseqüències jurídiques, però que obliga els jutjats a donar entrada i resposta a cada una d'elles.
I han detingut a l'aeroport del Prat un passatger que portava més de 26 quilos d'angules vives dins del seu equipatge.
Es tracta d'una espècie protegida que el detingut havia amagat a 12 bosses de plàstic amb aigua de mar a l'interior de la seva maleta. El detingut és un home de Malàsia, de 32 anys, i que pretenia viatjar a Rússia. Els agents de la Guàrdia Civil van detectar les angules durant el visionat i tractament d'equipatges. Els animals ara han estat traslladats a l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona i és el jutjat en funcions de Guàrdia del Prat del Llobregat qui s'ocupa del cas. L'home està acusat d'un delicte contra la flora i la fauna silvestre.
I seguim parlant, en aquest cas, d'incautacions i seguretat. Ens anem cap a les Terres de l'Ebre. Perquè la Guàrdia Civil denuncia 6 pescadors furtius i decomissa 450 quilos de cranc blau al Delta de l'Ebre, Lluïsa.
Així mateix ha estat a Deltebre, on s'ha denunciat 6 homes per capturar cranc blau sense autorització després de 100 xampats amb 400 quilos de crancs que amagaven en grans cubells. L'actuació s'emmarca en un operatiu establert per interceptar mariscadors furtius dedicats a la captura i comercialització d'aquest crustaci, arran les queixes dels professionals dedicats a la pesca del cranc blau a la zona del Delta de l'Ebre. Els agents de la Guàrdia Civil van enxampar els individus d'origen xinès la matinada de dissabte passat al port d'Illa de Mar. Tots ells van reconèixer que no disposaven de llicència administrativa i se'ls va denunciar per incomplir la llei de pesca marítima estatal. El cranc blau és una espècie invasora i des de 2016 cal llicència professional per pescar-la. La Guàrdia Civil adverteix que la captura incontrolada fora de les vies legals de cranc blau impedeix saber el destí que es donarà al producte i suposa un elevat risc per al medi ambient i també per a la salut alimentària.
I el Port de Tarragona engega els actes de commemoració del 150è aniversari. Daniel.
Aquest matí el president de l'autoritat portuària, Josep Maria Cruzet, ha presentat el llarg programa d'actes institucionals i culturals que s'allargaran fins al novembre del 2020. Destaca, això sí, un gran acte central per més de 800 persones que es farà el dia 28 de febrer per retre un homenatge i agraïment a les persones que han fet créixer el Port de Tarragona des del punt de vista institucional, comercial i cultural, tal com explica el mateix Cruzet.
Celebrem la constitució formal del que podria ser una estructura similar a l'actual de port modern orientat a l'activitat del tràfic marítim ja amb, doncs, amb una visió industrial i d'internacionalització de l'activitat portuària que anava més enllà de la pròpia activitat territorial.
D'altra banda, en paral·lel al programa d'actes, enguany s'abordarà la reforma i actualització de l'espai que actualment ocupa el Museu del Port. El projecte de reforma suposarà una inversió d'1 milió d'euros i consistirà en la rehabilitació integral dels refugidors. Els treballs duraran 10 mesos, afectaran una superfície de 2.600 metres quadrats i això permetrà augmentar la superfície expositiva en uns 600 metres quadrats més.
I tanquem explicant que l'Estat ha arxivat 2 permisos per buscar hidrocarburs davant del litoral de la Costa Brava, Cristina.
Es tracta dels permisos coneguts com a Nord-Est 1 i 8 per buscar petroli i gas a la zona del Cap de Creus i el Baix Empordà, respectivament. Els havia sol·licitat l'empresa Capricorn Spain Limited, filial espanyola de la multinacional escocesa Ken Energy. Ara, després que la companyia hagi desistit, el Ministeri per a la Transició Ecològica ha arxivat els 2 permisos. L'any passat l'Estat ja va fer el mateix amb 6 més, també inclosos dins del paquet batejat com a Nord-Est, amb un total de 12 permisos que abastaven una zona que solapa amb el corredor de migració de cetacis, una àrea marina que va passar a ser protegida el juny de l'any passat i que ressegueix tota la costa catalana fins a les Illes Balears. Actualment només queden 4 permisos vigents que estan situats damunt d'aquest corredor. Per aquest motiu, l'Associació Internacional Ocean Care, que vetlla per a la protecció de la vida marina, demana ara a l'Estat que també tombi aquests 4 permisos per buscar hidrocarburs en aquesta àrea del Mediterrani.
Segueix-nos a les xarxes socials i als Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Varedor 2000 us ofereix el destacat de la jornada.
Doncs l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició l'ha liat una altra vegada. I l'ha liat perquè bueno, ha revisat els protocols de consells a l'hora de consumir peix i sobretot determinades espècies i ha decidit que s'elevi l'edat, és a dir, fins ara es desaconsellava fins als 10 anys el consum d'alguns peixos i ara s'ha elevat aquesta edat fins als 14, bueno, s'ha permès una petita quantitat de 120 grams al mes fins als 14 anys per la presència de mercuri en aquests peixos. I dic, quan dic que l'ha liat, ho dic perquè ha fet aquestes declaracions de manera genèrica i, per tant, han generat molta preocupació en pares, alumnes, mares embarassades o senyores que vulguin ser-ho, perquè han estat incloses dins d'aquesta nova tipificació. Volem parlar-ne amb en José Juan Rodríguez, que és professor de Seguretat Alimentària de la Universitat Autònoma de Barcelona. José Juan Rodríguez, buenas tardes, bienvenido.
Hola,
qué buenas tardes. Claro, yo ya he comido atún, ya lo digo públicamente para que nadie se lleve a error. Yo digo que me parece que la han liado porque, de hecho, no han añadido nada y han generado mucha preocupación.
Pues sí, la verdad es que, bueno, en realidad añaden preocupación porque casi todos los consumidores creemos que todo lo que puede llegar a nuestra mesa es seguro por definición, ¿no? Y en este caso, en realidad, lo que nos están haciendo es lo que llamamos una comunicación del riesgo, es decir, que comunican a la población que tampoco es cuestión de comer atún todos los días, porque es que hay una contaminación o tienen ciertos niveles de mercurio.
El problema es que cuando hablan, por ejemplo, de este caso, ¿no?, del atún, no especifican qué atún, porque claro, hay el atún del Mediterráneo, hay el atún del Cantábrico, el atún del Atlántico Norte, el atún que se pesca ante las costas de Cabo Verde. Son todo túnidos, pero su origen es muy diferente, y ellos hablan de atún en general.
Claro, porque si ya está costando una barbaridad, de hecho no se consigue, que se pueda diferenciar lo que es el atún rojo de otros que intentan, digamos, imitarlo, y básicamente porque el precio del atún rojo es mucho más caro que el resto, pues si encima tenemos que empezar a diferenciar por origen, sabiendo que ya hay fraude en atunes de mayor valor, pues como es algo realmente complicado, pues hay que extenderlo al atún en general. La mayor parte de los atunes, como son peces carnívoros, es decir, son peces de gran tamaño que comen a otros peces más pequeños, hay un efecto de acumulación. Y entonces, independientemente del atún que sea, pues se puede producir ese efecto. Por lo tanto, entran todos en el mismo saco.
Y además, en el caso del atún, sigo en el mismo caso, por ejemplo, alguien puede decir, bueno, en casa no comemos mucho atún, si comemos pescado somos de otros peces, pero claro, no sé si aquí se incluye también el atún en conserva, es decir, el atún de lata.
Sí, el atún de conserva también está incluido porque es atún, y por lo tanto también es susceptible de tener cantidades importantes de mercurio. De hecho, ya hace unos años que ya se recomendaba que a los niños no se les diera para la merienda un bocadillo de atún de lata, ¿vale?
Vale.
Porque todos se incluyen en ese protocolo.
Es decir, que visto lo que han anunciado estos días, no nos tenemos que preocupar más de lo que estábamos hasta ahora. No añaden más, para entendernos, no añaden ningún tipo de dato más extra del que conocíamos hasta ahora.
Es que como el consumidor habitualmente lo que está acostumbrado es que todos son noticias de que no pasa nada, cuando se le comunica que puede haber un riesgo, pues se puede generar una pequeña crisis de que la gente crea que todo el pescado puede dar problemas y dejen de comer pescado, ¿no? Y en esa misma notificación ya se dice que el pescado es importante para la salud, pero que hay muchos tipos de pescado, no todo lo que vamos a comer es atún, ¿no? Entonces hacen esa advertencia. La realidad es que la cantidad de atún que se está consumiendo hoy en día en nuestro país no es mayoritariamente atún, porque hay más el consumo importante de merluza, de producto congelado, y entonces no tiene que suponer una alarma, más bien todo lo contrario, sino darse cuenta de que no se puede comer siempre de lo mismo y que hay que tener una dieta variada.
pasa como el atún pasa con el pez espada, el emperador, ¿no? Que también se encuentra en esta en esta lista y que es un pez también muy recurrente en determinadas en determinados hogares.
Claro, porque bueno, y sobre todo porque como a nosotros nos gusta consumir peces de tamaño grande para poder hacer filete.
Ah, bien. ¿Sí?
O sea, si en casa, por ejemplo, alguien quiere comerse unas sardinas, pues entre que son muy pequeñitos, que hay que trabajar mucho, que manipular tal para podérselo comer, ¿no? Luego decimos, están muy buenas, pero uf, en casa además huele mucho y tal. Entonces la gente tiende a comprar peces más grandes que se pueden cortar en rodajas y al final se lo come como si fuera un filete de carne. Eso le pasa al atún, le pasa al emperador y le pasa a otros peces de tamaño, porque también se habla de algunos tiburones.
Sí.
Que tienen esa misma característica, ¿no? Entonces, claro, la cuestión está en que cuanto más grande es el pez, más acumula este tipo de sustancias.
Por tanto, peces pequeños y de proximidad a poder ser sería un poco la recomendación.
Sí, en principio yo diría más bien peces pequeños porque tienen menos posibilidades de bioacumular. Y luego, si el pescado es de pez de gran tamaño, pues hay que tener en cuenta que no se puede tomar todos los días. Como mínimo habrá que tomar, pues como mucho, tres veces a la semana, ¿no? Que tampoco está mal, ¿no?
Muchísimas gracias por habernos atendido, José Juan. Un abrazo bien fuerte.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Venga, un saludo.
Doncs aquesta és la recomanació, com moltes cops per setmana.
Navega amb el far.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Viu la vida, viu la mi. Viu la vida, viu la mi. Tota una nit per poder canviar el meu món, però tan sols amb un segon tu ja vas tenir-ne prou. Vas venir a la queda i em vas dir d'anar a fer un tomb amb aquests ulls tan brillants. Qualsevol deia que no. Des d'aquella nit d'estiu, sota un mosaic ben estrellat i la llum d'un sol fanat que il·luminava dos persones assegudes en un banc amb un desig entre les mans i amb moltes ganes de volar. Impossible rebutjar, impossible d'oblidar les sensacions que vaig notar en aquell precís instant. Viu la vida, viu la mi, si us plau, vull estar aquí amb tu fins al final. Fins al final.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Passegem pel port, amb la col·laboració de Ports de la Generalitat.
I arribats a aquesta hora, com sempre, ens agrada sortir de l'estudi i passejar per un equipament portuari del nostre país, un port català, i conèixer el que allà s'hi fa des de diferents òptiques, des de l'òptica industrial, la de la solidaritat, l'esportiva. Avui ens n'anem cap a la Selva, Isabel.
Concretament ens n'anem cap al port de Blanes, un port amb una important activitat, tant pesquera com esportiva. I avui coneixem més a fons allò que hi podem trobar i ho fem de la mà del Club de Vela de Blanes, un club amb més de 75 anys d'història i que des de la renovació de la concessió l'any 2012 ha ampliat la seva oferta de serveis, una oferta que segueix tenint com a part principal, això sí, el foment de la vela. De tot això i de més qüestions, en parlem amb el gerent del Club de Vela Blanes, l'Héctor Espadas.
Héctor Espadas, benvingut.
Hola, bona tarda.
75 anys d'història d'un club que va tenir un punt d'inflexió important a partir de l'any 2012.
Sí, 75 anys d'història que vam fer just l'any passat, des del 1943, que està el Club de Vela, i l'any passat pues, ja vam fer el 75è aniversari. I com bé dius, pues, a partir del 2012 doncs, bueno, acaba la concessió que teníem, el club torna a renovar la nova concessió per 25 anys, i, bueno, i a partir d'aquell moment pues, bueno, l'ampliació del club, les noves obres, l'ampliació de marres, de la nova zona d'espa, amb gimnàs, la nova varada per la vela, i bueno, moltes activitats.
Perquè és cert que els nous clubs, les noves entitats esportives o, de fet, les renovacions d'entitats esportives que s'estan fent van molt lligades a incrementar els serveis. És a dir, el club ja no és només aquell espai on tenir l'embarcació i que et dona accés al mar, sinó que el club és quelcom més, no?
Sí. Tenim que anar refent de la demanda, no? Del que demana el client. Ja sí que és veritat que nosaltres, bueno, que abans el club pues, era el club de molt de la vida social, de les partides de domino, del bridge, de les cartes, a part dels barcos i de la vela, i tot això ha anat canviant, mica en mica. Continuem amb la vela, la idea principal és el foment de la vela, i això ho fem als col·les, i després ho podem comentar més amb l'Esport Blau també, i la vela escolar. I sí que ens hem trobat nosaltres, la gent ara, sobretot la gent jove, pues, demana més activitats, no? I també hem estat enfocant aquests últims anys pues, el tema dels caiacs, el pàdel, motos d'aigua, tipus d'embarcacions de vela, i bueno, activitats per tothom que vulgui gaudir del mar.
Quina són l'oferta que teniu aquí la vostra entitat, el Club de Vela? És a dir, teniu gimnàs, em deies, què més?
Nosaltres amb la nova concessió es va fer un fitness spa on tant els socis com la gent de la vila pot gaudir d'aquesta instal·lació amb diferents quotes. Després tenim el tema del jove del material de vela, com som que tenim des de l'escola Vela Optimis, el tema dels raqueros, els lúdics, el làser, el tipus de vela, de recorrer de vela. I després vam començar a ficar també el tema dels caiacs, del paddle surf que està tan de moda ara. Mm-hmm. Tenim un equip de paddle surf, hem fet regates aquí, tienes altres regates de paddle, i bueno, és això, està a les últimes tendències i el que demani la gent.
Per tant, la integració entitat nàutica, port i població és plena en el cas vostre, ja no només perquè s'intenta o es facilita l'accés de la gent de la població a la zona portuària, sinó que el club també ofereix a la gent que no és sòcia la possibilitat de poder utilitzar determinats equipaments.
Sí, efectivament. A partir de la renovació el club va canviar una mica, no? La mentalitat. Sí que es va obrir el club al poble, es van fer 5 accessos oberts per tothom, això ja forma part del passeig de Blanes. A més, nosaltres tenim la sort de que el port està molt bé ubicat amb el poble i al centre del passeig, i és molt fàcil anar caminant pel passeig que va dintre del port. I això, pues, bueno, això fa que la gent del poble pues, ja no visqui tant d'esquena al mar, no? Com el millor un amic abans, i que està molt bé que s'apropin aquí al club i que hi ha moltes coses per ell. Sí que el soci continua tenent pues, la seva zona, mm-hmm. no? Preferència dels seus espais, com a soci del club, però que tothom de fora pot venir a fer les mateixes activitats. Jugant, pues, el tema dels que hi ha jugat a un altre preu, però que tothom pot fer aquestes activitats. Aquesta és una mica la idea.
I, de fet, una preocupació, una aposta, de fet, més que preocupació, una decisió, una determinació d'aposta de la Generalitat sovint és la sostenibilitat. De fet, totes les darreres inversions que s'han fet en millores de sostenibilitat, de reduir l'impacte al medi ambient, etc etc. Vosaltres amb això també sou exemple. Per, sense anar més lluny, la marineria del Club de Vela es mou en motos elèctriques.
Sí, bueno, és una de les coses que jo crec que tenim que començar a treballar tothom en tots els àmbits, i nosaltres hem començat, bueno, ja vam començar fa uns anys. Nosaltres, doncs, bueno, fem les certificacions de qualitat de medi ambient, tenim les ISOs 14001, EMAS, de fa uns quants anys. Cada any acabem renovant la bandera blava, i com a novetat, doncs, cada any intentem fer alguna coseta, no? Aquest any, per exemple, ha sigut el tema de les motos elèctriques, com la mobilitat de la marineria. A l'ampliació del port es van fer postar a la lluminària LED, instal·lació de plaques solars per l'estacament de l'aigua dels vestuaris, i mira, fins i tot una petita tinteria, que potser és així, però bueno, hem canviat les bosses de plàstic amb el logo del club per una fatela.
No? A veus?
Bueno, són cosetes que, bueno, que al final no costa tant fer-les, i tenim que ajudar, perquè tenim que ajudar pel medi i per cuidar-lo.
De fet, no és cap tonteria, és un pas més, és els petits actes són els que al final acaben fent grans coses, no? I en aquest sentit, una bona manera és aquesta. Escolta'm, de fet, parlaves abans també del foment de l'esport blau escolar. Vosaltres esteu implicats també en aquesta iniciativa de la Federació Catalana de Vela, i les escoles de Blanes poden apropar-se al club, no? A practicar la vela?
Sí, efectivament. Nosaltres ja des del 2008 vam ser pioners en l'Institut de la Vela. Des del 2008 el Club de Vela va fer l'adaptació curricular amb l'IES Rallarga, i els nanos des de primer fins a quart d'ESO venen cada setmana, pues, durant 6 mesos a l'any, que l'educació física era venir a fer vela aquí al club, i això ho continuem fent. Portem ja, pues, més de 10 anys fent-ho, i la veritat que funciona molt bé. Pues també ens hem adherit també amb una bona idea de la Federació Catalana de Vela, d'Esport Blau. Pues participem també, pues hem començat, pues, ja amb aquest any amb 3 col·les que treballen amb 5è de primària, i venen, pues, són 10 sessions que venen aquí els nanos a fer vela i durant els patins, i bueno, i al final és també perquè apropes els nanos al mar. Tenim que treure aquesta idea de que la vela és un món elitista, i és només pels pijos. Jo crec que això no és veritat, jo crec que està a la base de tothom, hi ha fórmules per fer la vela i no estan cap. I aquesta és la idea del club, treballar, comentant amb els col·les des de ben petits que és l'estigma a la vela i la nàutica, i després en un futur, pues, si continuaran, pues, que continuen aquí pel club i continuen fent esports, perquè d'això es tracta.
De fet, quants amarradors oferiu, quants amarradors teniu i quants socis hi ha a l'entitat?
Nosaltres ara mateix, després de l'ampliació, tenim 309 amarres, d'entre d'eslores de la mida d'embarcació de 7 metres fins a 24 metres. I de socis en aquests moments, pues, entre numeraris, familiars i juvenils, estem parlant d'uns 600 socis. Més el que parlava abans, la nova figura del no soci, no usuari del club, que és la gent del poble, que no són socis, que utilitzen les instal·lacions, com el gimnàs, que estem en unes 200 persones més. O sigui, que mica en mica anem pujant i bueno, i aprofitant l'espai, no? Que per això s'han fet unes obres aquest molt maco.
Home, qui ho havia de dir probablement quan es van plantejar les obres, que sempre són una inversió econòmica molt forta, no? Sempre t'agafa una mica de vertigen, que passats relativament pocs anys, tot just 7 anys, la cosa estaria tan en marxa. Almenys jo m'ho miro des de fora, eh? Després els números i aquestes coses, i això ja són figues d'un altre paner. Però, en principi, pel que expliques i pel que veiem, és un luxe poder apropar-se qualsevol vespre aquí al Club de Vela i veure l'activitat que hi ha al voltant del mar.
Sí, sí, la veritat que sí. Sí que ha sigut tot molt ràpid. Nosaltres vam començar les obres el 2012, vam finalitzar el 2015 i estem parlant que en 4 anys, per exemple, el número de transeunts, gent que visita el port de barcos de fora, estem parlant que hem quadriplicat els números que tenien abans de les obres. I tota la gent cada cop ve més a Blanes, per diferents motius, situació, noves instal·lacions, bona atenció que reben, el que sigui, però bueno, estan ben rebuts, la gent està contenta i la gent repeteix, que aquesta és la idea, no? I després l'usuari a peu, que parlava, bueno, que era molt maco, la passera exterior al costat de la platja, un lloc molt tranquil, molt familiar, uh-huh. I això fa que, bueno, que sigui un atractiu ara mateix de Blanes i crec que ho hem d'aprofitar. El sistema esportiu, doncs, tenim els campionats, que fins i tot hem fet últimament, els últims 5 anys hem fet 3 mundials, uh-huh. De windsurf i de classe Europa, juntament amb campionats d'Espanya. Mira, aquest cap de setmana vam fer la Copa d'Espanya de classe fin,
sí?
Amb més de 40 paratistes.
Déu-n'hi-do.
El club està acostumat a fer esdeveniments d'aquest nivell.
Bueno, i els esdeveniments d'altre tipus també, perquè ara que em parlaves aquest cap de setmana passat que vau fer lo de la classe fin, també veu participar a la recollida de residus que va fer l'Ajuntament de Blanes, una mostra del vostre compromís amb la sostenibilitat.
Sí, nosaltres, com he dit, vam participar aquest diumenge. Ens hauria agradat estar més personal, però va coincidir amb la regata que teníem, i part del nostre personal estava amb la regata, però sí que la nostra secció de pàdel, per exemple, sí que va donar un cop de mà i va, bueno, ajudar a netejar aquí les platges d'aquí al costat i... Bueno, amoren-nos una mica, no? Que van anar pel medi i conscienciar a la gent que, bueno, que no costa res ja no anar a recollir la brossa de la platja, sinó a no llançar, no?
Clar.
Que si no llancem, doncs ningú tindrà que venir després a recollir-la. Mm. Aquesta és una mica idea.
Doncs, escolta'm, aquesta és una mica la vida que es du a terme des del Club de Vela de Blanes. Suposo que amb reptes de futur, que també seran ambiciosos, no, Héctor?
Sí, no parem. Aquesta és la idea, no? No podem descansar. Tenim que pensar coses noves. Les idees, bueno, tenim el Comú de la Vela, està claríssim, continuar treballant amb els col·legis de la població, instituts, per apropar la vela i el mar als nanos, fomentar, pues, les noves activitats que venien sorgint. Aquests últims anys ha sigut el pàdel, el kayak, l'any passat vam començar aquí amb motos d'aigua, la idea a lo millor també pot fomentar el lloguer de les embarcacions, amb embarcacions sense títol o títols més petites, però també que la gent que a lo millor no té barco, però facilitar-les que puguin jugar una embarcació i sortir aquí a les cales que tenim aquí al costat. I bueno, i començar i comentar els serveis i donar més serveis als socis. Contínuament hem d'estar mirant què fan altres llocs i pues, intentar innovar i també, bueno, copiar. Si la cosa funciona a altres llocs, pues, tampoc està malament copiar.
Héctor, ha estat un plaer conversar amb tu avui i conèixer una miqueta aquest Club de Vela a Blanes. Moltíssimes gràcies i molta sort, que vagi molt bé.
De res, a vosaltres per atendre.
Doncs així de bé ens ha anat aquest passeig avui pel port de Blanes, coneixent aquest Club de Vela Blanes i tota la seva història i el molt que aporten a la relació entre el club i la població. La setmana vinent tornarem novament a sortir a conèixer un nou equipament portuari en el Passegem pel Port.
Passegem pel Port, amb la col·laboració de Ports de la Generalitat. Navega amb el far. veus humanes.
I tornem a mirar-nos novament la Mediterrània amb aquesta mirada solidària, amb aquesta mirada humanitària. Desgraciadamente, en este espacio llevamos muchas semanas denunciando el escándalo en el que vivimos de manera permanente de ningunear el drama humano que se vive en el Mediterráneo. Hemos puesto el acento en los países de origen, en Libia también, hemos puesto el acento en los campos de refugiados del norte de Italia, los de Grecia, los de Turquía. Hemos conocido los barcos de las entidades humanitarias que intentan evitar que pierda la vida en mitad del mar. Y a menudo, y no solo en este espacio, hemos hablado de los rescates que hacen desde Salvamento Marítimo a los muchos las muchas pateras que cruzan desde el estrecho. Pero, ¿qué pasa con las que llegan? ¿Qué pasa con las que tocan tierra? ¿Qué pasa con la gente que viaja en estas pateras? ¿Dónde van? Pues un poco de luz nos ha puesto un reportaje periodístico que pone su foco en los albaricoqueros, en los albaricoques, perdón, en Níjar. Una zona agrícola, una pedanía, donde, igual que los campos de chabolas, el barraquismo histórico de este país, pues así viven centenares, miles de jóvenes que después de jugarse la vida se encuentran malviviendo en plena Europa, en pleno Estado español. Quien ha hecho este informe, quien ha hecho esta investigación periodística es Macarena Amores. Macarena, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues sorprendidos y avergonzados, ¿no? Por vivir en un país donde sí se permite todo lo que tú cuentas en tu reportaje.
Pues sí, la verdad es que sí. Como bien habéis contado ahora al principio, en primer lugar, perdonad que no he estado escuchando en catalán y perdonad que os vaya a responder en castellano, ¿vale? Porque sé que vosotros estáis emitís para allí, para el territorio. Bueno, pues sí, fue un reportaje que hice en verano porque, yo milito con los compañeros de Salvamento, de los otros Salvamentos, y ya habéis tenido alguna ocasión de hablar con ellos alguna vez, y ellos se enterarán, ¿no?, de cómo se hacen los rescates y qué es lo que pasa con estas personas, pero nos quedamos siempre con eso, cuando llegan a puerto, ¿no?, cuando los bajan de los barcos y se quedan con ellos y roja, ¿no? Entonces, saber un poco cómo vivían. Y muchos de ellos, una vez que pasan por la policía y no hay sitios en los cates y en los centros estos de acogida, ¿sí?, pues se tienen que buscar la vida. Y la única forma que tienen de buscarse la vida, es malviviendo en estos asentamientos que, como bien he explicado, pues personas jóvenes y sin ningún tipo de ayuda por parte de las administraciones.
De hecho, estamos hablando de barraquismo puro y duro, ¿no? De techos de plástico, de paredes, sí, de cartón o madera y de años de vivir en estas condiciones.
Exacto, ellos utilizan, aquellos son asentamientos que están al lado de cortijos, ¿no?, donde explotan, recogen productos de temporada, ¿no? Entonces no sé exactamente lo que estaban haciendo recogiendo, creo que plantan pimiento, plantan, diferentes frutas y diferentes historias de estas, ¿no? Pero claro, ellos lo que hacen es que van por temporada, entonces claro que tienen que quedar allí. Y lo que utilizan son una especie de plástico, que son los plásticos que sirven para recoger agua con la que luego riegan las zonas que ellos han plantado. Entonces, esos plásticos que sobran, se los llevan a esas zonas y ellos se construyen así sus casas. ¿Qué pasa? Pues son muy básicas, son muy rudimentarias, y entonces, pasa lo que ocurrió hace unos meses, que hubo un fuego y muchos de ellos tuvieron su vivienda.
Se les quemó la casa y casi salvaron la vida de milagro, ¿no?, por lo que cuentas en el reportaje.
Exacto, ellos la salvaron de milagro y encima, como están totalmente aislados porque las instituciones olvidan de ellos prácticamente, tuvieron que ayudar unos a otros. De hecho, hay un chico al que entrevistamos que está todavía terminando de remodelar su vivienda, ¿no?, de volverla a montar, de tener puertas, de tener, puertas que no son puertas, son, claro, trozos de maderas que hacen las veces de puerta, ¿no? y bueno, se ayudan entre ellos también, porque lógicamente pues están totalmente abandonados, ¿no? Y las instituciones, porque yo eso lo digo en el reportaje, las instituciones también perfectamente cómo están viviendo allí estas personas, los asentamientos están a pie de carretera, porque tú pasas por allí con el... pasas por la carretera a un lado y es que lo están encontrando justamente a pocos metros de lo que es la carretera, entonces no pueden decir que no conocen la situación de esas personas, ¿no?
Es decir...
Entonces, bueno, no sé...
Las instituciones lo saben, las administraciones lo saben perfectamente. Además de todo esto, son víctimas de explotación laboral. Lo digo porque en el reportaje cuentas que trabajan entre 12 y 15 horas por 20, 30 euros escasamente al día. Y acabo, lo digo porque esto no lo pones en el reportaje, pero también pasa. Es decir, y además de bloqueo informativo por parte de muchísimos medios que no quieren ver esta realidad y no publican ni en sus páginas ni en sus medios lo que vosotros habéis visto. Es decir, administraciones les hacen el hueco, los periodistas, sus medios generalistas también, y los empresarios, evidentemente, explotación que te crío.
Claro, es que es un círculo, ¿no? Un círculo vicioso. Ellos están en estación, los empresarios, yo no digo que todos estén haciendo o se estén comportando así, pero las personas con las que hablamos, al menos con las que yo estuve este verano, pues nos comentaban eso, que tenían que cobrar entre 53 y 54 euros por cada jornada laboral, y claro, con este dinero, con 55 euros, por ejemplo, pues le estaban pagando a dos personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, estaban ahorrando el sueldo de uno. Pues eso es una explotación, y hay uno de ellos que nos decía, bueno, ¿cómo denuncio yo esto? Si yo soy una persona que no sé castellano, que no me puedo relacionar porque, claro, tengo esa dificultad, no tengo documentación, si voy y denuncio esto me pueden echar, y claro, ellos lo que nos quieren es eso, quieren quedarse allí para poder ayudar a su familia, sobre todo, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, era un poco complicado por eso, entonces se benefician. Y bueno, nosotros sacamos esa parte de la explotación precisamente por eso, ¿no? Porque pertenecemos a un sindicato, yo ando en el grupo en CGT,
sí.
y lo que queríamos también era, pues bueno, poner un poco el foco ahí, ¿no? Cómo se está explotando a la clase trabajadora, porque da igual de dónde vengan, ¿no? Es clase trabajadora y es una maniobra barata para levantar el campo andaluz, ¿no?
¿Sí?
Entonces, bueno, un poco sí.
Pero la situación de la que vienen en sus países de origen es tan tremenda, de tanta violencia, de tanta muerte, tan devastadora, que prefieren esto a volver. Es decir, para ellos esto es mejor que no lo que tienen en sus países de origen.
Sí, sí, sin duda. Había un chico, creo que era el chico que venía huyendo de Boko Haram, que nos decía eso, porque yo le preguntaba, digo, bueno, no tenías miedo, porque no relató cómo fue su travesía por el Mediterráneo. Estuvieron 12 o 13 horas en el mar hasta que los compañeros de salvamento lo rescataron, y nos decía eso, el mar es lo... puedes morir en el mar, lógicamente, ellos lo saben, pero preferimos eso a quedarnos allí, porque allí es seguro que mueres. Aquí por lo menos tienes una oportunidad de llegar, y sabemos que vamos a llegar aquí, que vamos a tener muchas dificultades, que vamos a tener a lo mejor ese rechazo de la sociedad, pero quedarnos allí es morir seguro. Y bueno, pues claro, tú corres peligro y te da igual todo. Te montas en una balsa, te montas en donde sea, haces lo que sea, pues salva la vida, ¿no? Y bueno, aquí no lo entendemos porque, bueno, estamos en el primer mundo y estamos bien, tenemos nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra casa, no sabemos lo que es eso. Y es que pues, hay que ir allí y ver cómo viven para darte cuenta de eso, de que han dejado atrás una realidad muy cruel, muy dura, y prefieren estar allí, viviendo en esas condiciones antes que... Bueno, viviendo, prefieren, es que no tienen otra opción, no encuentran ayuda, pero bueno, se conforman con eso y tienen la esperanza de salir algún día de esa situación también.
De hecho, en muchos casos son enviados, son la primera avanzadilla de la familia, ¿no? Estamos hablando básicamente de hombres jóvenes. Me llama la atención que en todo el asentamiento solo hay, al menos en el momento que hiciste el reportaje, una única mujer. Todo lo demás son hombres y jóvenes, además.
Claro, porque es que la situación ellos mismos nos explicaban a nosotros, porque casualmente salió una chica con algo en la mano y entonces pregunté, digo, bueno, ¿hay mujeres aquí? Porque, bueno, a ver si necesitaban algo, y en un momento dado pues podíamos no sé, llevarles algo, ayudarles lo que fuera, ¿no? Y nos dijo, no, solamente está ella. Y entonces le pregunté, ¿y hay niños? Dice, es que esto es una vida muy dura para las mujeres. Aquí no pueden estar las mujeres porque, bueno, son condiciones de vida muy... pues eso, muy dura. Entonces, pues claro, lógicamente, si esa chica estaba allí, no sé cuánto tiempo llevaba, tampoco pude hablar con ella, pero solamente estaba ella. Y luego había más familia en otro asentamiento, porque yo estuve en dos, en el de Níjar, el de los Agaricoques, y luego estuve en otro que... Atochares, perdón. Atochares. Entonces, pues, en el de Atochares había un matrimonio también joven y tenía dos niños pequeños. Pero bueno, no sé yo hasta qué punto ellos decidieron quedarse ahí. Llevaban muy pocos días. Y no sé si luego pues alguna ONG o desde alguna institución pues se habrían hecho cargo de ellos. Y bueno, también antes has comentado que los medios de comunicación muchas veces ignoran esta realidad, es cierto. Pero también a mí yo soy periodista y a mí me dio un poco de esperanza saber que hay personas que han ido hasta allí a hacer reportajes. Y bueno, ha ido eso, hacer un reportaje para poder meterlo en su periódico para el que trabajen, y sin embargo se han quitado la cámara o han dejado la grabadora a un lado y se han puesto a ayudarles, como le pasó a un chico de... era un periodista de un medio alemán, y ese chico estuvo haciendo la obra que necesitaban para que ellos tuvieran agua en el Atochares.
Macarena, entonces, bueno, si te parece, hoy hemos tocado un poco la superficie del problema. Colgaremos en nuestra web el link para que los oyentes lo puedan leer el reportaje. Y si te parece,
claro que sí,
quedamos en contacto y seguimos conociendo la realidad de un lugar que está a pocos kilómetros de donde vivimos nosotros. Un abrazo.
Vale, muchas gracias.
A ti, que vaya muy bien.
Hasta luego.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
No únicament de la paraula dels polítics viurà l'home, sinó del nostre pa de cada dia.
Volem pa amb oli, pa amb oli volem. Volem pa amb oli, pa amb oli volem. Volem pa amb oli, pa amb oli volem. Si no ens el donen, si no ens el donen, no callarem. Volem pa amb oli, pa amb oli volem. Volem pa amb oli, pa amb oli volem. Volem pa amb oli, pa amb oli. Si no ens el donen, si no ens el donen, no callarem. Alibabú, alibabí, alibabà, de tot això que passa la culpa qui la tindrà. Som partits i més partits i tots volen governar. Escalaran tot el pambol i aquests fars, i el poble ni el tastarau. Ximbombanioli, no menjarem pamboli. Ximbombanioli, no menjarem pamboli. Volem pamboli, pamboli volem. Volem pamboli, pamboli volem. Volem pa amb oli, pa amb oli volem. Si no ens el donen, si no ens el donen, no callarem. Volem pa amb oli, pa amb oli volem. Volem pa amb oli, pa amb oli volem. Volem pa amb oli, pa amb oli volem. Si no ens el donen, si no ens el donen, no callarem. Alibabú, alibabí, alibabà, de tot això que passa la culpa qui la tindrà. Quan hi ha nous governants...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.